indiscriminada i injusta per reduir al mínim el nombre de persones perceptores. Amb aquesta punta hem arribat a les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:05, tercera hora de programa, i com sempre Bernat Nadal dels comandaments tècnics. Volem comentar-vos la notícia del dia en plana de crònica social que versa sobre la separació de Javier Ambrosi i Javier Calvo, los Javis. Un duet format per Javier Calvo i Javier Ambrosi, com dèiem, Xisco.
Los Javis, que s'han separat després
Exactament.
De 13 anys de convivència.
Se nos rompió el amor. Hay de tanto usarlo. De tanto abrazo loco sin medida. De darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en la mano un buen día.
Segons una exclusiva del diari El País, el duo format per Los Javis, en Javier Ambrosi i en Javier Calvo, haurien posat punt i final a la seva relació sentimental després de 15 anys d'haver-se conegut i de 13 anys de convivència plegats i una casa de prop de 2,5 milions d'euros acabada d'estrenar. Ho ha confirmat l'entorn proper de la parella i tot apunta que un dels Javis ja hauria començat a tenir una nova il·lusió, com se sol dir en aquestes ocasions, perquè ningú s'engruni els dits, doncs dius una nova il·lusió i quedes tan content. Les mamarazzis del Periódico de Catalunya ja ho varen insinuar fa una setmana, però no se varen atrevir a fer la passa que sí que ha fet El País, que ha estat qui ha aconseguit aquesta exclusiva, intuïm, a la coincidència de Los Javis. Se diu El Entorno, però l'entorno poden ser perfectament ells mateixos. Segons expliquen des del diari, Los Javis continuaran com a parella artística, ja que tenen en marxa La Bola Negra, una pel·lícula basada en una obra inacabada de Federico García Lorca, que tindrà Guitarrica de la Fuente com a protagonista i que comptarà també la participació, encara que sigui menor, de dues estrelles com són Glenn Close i Penélope Cruz. La Llamada, Paquita Salas i La Messias són la carta de presentació d'un duet de joves talentosos que han aconseguit fer-se un lloc a l'Olimp artístic. El dubte que té tothom ara és com afectarà aquesta ruptura sentimental la seva carrera com a parella artística, perquè ja com a parella, diguéssim, sentimental, ha quedat clar que no ha anat bé. Com canten les germanes Llutrera, Se les rompió el amor, una versió que m'encanta.
Preciosa.
Després de ser de la Rocío Jurado, per mi que ha estat la millor, ho havia de dir i ho he dit, i volia demanar-vos com ho rebuig la notícia, perquè avui de matí en parlàvem, la Joana Maroto estava trista, perquè ella era molt de Los Javis, jo no tant, t'he de dir.
No, jo és que no, un moment, jo no és que sigui tant de Los Javis, però sí que pens que, la mossa pot acabar i ja està,
Maroto,
però què?
Han de sortir de l'armari segons quins temes. Si ets de Los Javis, ets de Los Javis.
Ho som, però tampoc tant. Però bé, és igual, no passa res. Sí que deia avui de matí que, més enllà de que hi pugui haver aquesta ruptura sentimental, allò que crec que mos ha de fer més pena a nosaltres és la part creativa, perquè ells, en tàndem, han fet molt bon tàndem, molt bon equip, són molt creatius, són bé, en el seu estil són molt bons, i han fet coses que han agradat molt. Tu has dit La Llamada, la Paquita Salas, jo afegiria La Veneno també, perquè també han posat damunt la taula, sobre la taula, personatges que eren història d'aquest país i que estaven una mica relegats o oblidats, i també els han rescatat una mica d'aquest oblit. Pens que si no són parella sentimental, se'ls farà molt difícil separar i ser bona parella creativa, per dir-ho d'alguna manera.
Almodóvar por Javis, que he de dir que és una meravella, tot i que tens la sensació que amb aquests dos joves han sabut crear-se una cort de gent que qualsevol cosa que fan ho qualifiquen com un ou de dos vermells. I jo no he de dir que los Javis no siguin bons, que ho són, però crec que els han donat una mica massa de hype. Com sempre passa amb aquestes figures que destaquen, que no te deixen desenvolupar el seu potencial, perquè des de bon principi ja deien que són genis. Un poc com ha passat, i no en parlaré més perquè això... no vull estendre aquest tema, un poc el que passa a Rosalía, que des del mal querer ja tots tenien clar que era una geni, i tot allò que fa ha de fregar aquesta genialitat. I això és molt complicat de gestionar.
Jo crec que no és tant això, que també, que vull dir que no te lleig la raó, però en el final, quan és gent com la Rosalía, com els Javis, com, i podríem posar molta de gent a darrere, que s'atreveix, que innova, que arrisca, que fa coses diferents, que fa coses que creu i estima, no sempre és fàcil en aquesta professió nostra i artística poder fer allò que t'agrada i allò que estimes. Vull dir, moltes vegades molt bé abocats a fer coses
Bé, una cosa, Francis Ford Coppola va dirigir una pel·lícula amb en Robin Williams que se deia Jack, que era d'un home ficat, crec que, dins el cos d'un altre.
Preciosa. No, dins el cos d'un altre no, era un nin que tenia aspecte d'adult.
Aquesta
era
Vic. Bé, me podies entendre. S'ha d'un cop, és Vic, però bé, que va fer Jack, i Coppola ho va, a qualque entrevista ho ha dit, que va acceptar aquesta feina per no perdre les seves vinyes, perquè necessitava cash, sí. I tenia un problema de liquiditat, i va dir, escolta, aquesta pel·lícula que he de fer, d'oferir Jack, i tan contents. És cert que poder fer allò que estimes és meravellós, però jo tens la sensació que amb aquesta ruptura sentimental, en allò que mos toparem és que descobriran quin dels dos Javis eres bo.
Aquí volia arribar, companys, perquè jo crec que aquí se desenvolupen moltes qüestions. Una rivalitat entre ells a nivell de talent professional...
No tant una rivalitat, sinó que en el final, encara que no ho diguem, tots tenim el nostre Javi preferit. Que no se tracta d'una rivalitat.
Tu tens un Javi preferit?
Jo m'agrada més un que l'altre, però clar, també no...
Quin t'agrada més, només per curiositat?
L'he de dir.
Ara los Javis estan escoltant i tindran un dol.
Pens que la sensibilitat que tenen Brossi no la ten Calvo, però bueno, m'agrada més, ja està.
Veus?
Jo
troc que en Ambrosi és un intens i a mi m'agrada més... Jo troc que les troballes visuals són d'en Calvo.
No sé per què, companys, no me sorprèn que tingueu diferències a l'hora de triar els Javis.
Fins i tot
perquè...
a l'hora de triar un Javi, cadascú tria cap un costat o cap a l'altre.
Però coincidir.
Fer feina en parella quan va bé pot ser meravellós.
I pot anar bé fer feina en parella, tu creus que sí?
En aquest tàndem els hi ha anat bé a un moment determinat, perquè si ets creatiu, si ets parella sentimental, després hi ha la recompensa de l'horitzontalitat que fa que si tu has de cedir a segon quin moment dius, escolta, aquest pi farem la teva idea i després farem la meva. Quan ja no hi ha aquest vincle sentimental, és vera, com diu una Joana, hi ha com una brega de genis o de talentosos que volen imposar el seu criteri, i jo troc que això els hi passarà factura a un moment determinat.
És que sap què passa? Que fer feina en parella té les seves coses bones, segurament més de dolentes, però és la persona que més te pot entendre a nivell professional, és la teva parella, que t'entengui perquè fa feina d'allò mateix. Però... Molta de gent no entén la professió de l'altre.
Si féssim una enquesta de sobre si fer feina en parella és més positiu que negatiu, jo crec que a la llarga passa factura. No se pot xerrar de la feina tot el dia, inevitablement xerres quan arribis a casa.
Clar.
Han durat 13 anys. Saps què? Una vegada una persona que li agradava molt això de... és un comentari molt poc empíric, eh? S'assembla quan parlem dels horòscops, que sempre deixem aquesta...
Una cosa, alerta amb allò que dius, perquè a Ropits enguany han fet 13 anys. Ho dic perquè no m'agradaria sabre si m'ho he d'aplicar
sí,
a mi mateix.
Super, en teoria, diuen les persones
gràcies,
que els
Bernat,
hi agrada.
Gràcies, Bernat, per donar-me tranquil·litat amb aquesta música de fons. Gràcies.
Que la mova per ser tenis, que els múltiples de 7, si superes la crisi del 7, si superes la crisi dels 14 anys...
14.
Exactament, ja la teva relació va molt bé, perquè sabeu que es bloquets el tema de la mova, aquesta gent que li agrada mesurar-lo...
Home,
va,
7 és un número màgic a la càbala. Per tant, té connotacions màgiques, et sap.
No han arribat als 14.
No.
Si passes aquesta frontera, idò, una relació de futur garantida, en aquest cas. No ha estat el cas dels Javis, o no?
No passa res. Vull dir que...
De continuar.
De tot se'n surt. Ja
està. En tot cas, mos ha deixat un poc així, aquesta...
Sí, perquè ells mos feien creure que aquest tipus de relacions eren possibles. Sí.
I eren indissolubles.
També te dic una cosa, podrien volar tots sols, i qui sap si se desenvoluparà també millor la seva carrera en solitari. A vegades ha passat amb alguns duets en el món de la cançó.
Mira Cruz i Raya.
No m'ha deixat... Aquesta ja no m'havies de foda.
Cadascú maneja els referents que té. Per tant, mira Cruz i Raya. Va, no van a igual de bé per tots dos.
Martes i 13.
Martes i 13, per exemple.
Dos, tres, respon otra vez.
Sí.
Pimpinela, no sé.
No, Pimpinela, encara són, estan junts, que són germans.
Però a nivell de... Sempre s'han duit bé. O han tingut també alguna crisi per...
Pimpinela són germans.
Ses bregues, jo crec que les mantenien a l'escenari.
Val.
El germà galant.
No,
cridis el mal temps.
Val, de moment, en aquest cas sí que funciona, però és veritat que ser parella artística a vegades no és fàcil.
Sí. Mira, ara sentíem de fons la llamada Pereza en Leiva, clar. Que se van separar, també.
En la Macarena.
Bé, això és una altra ruptura, me referia de Pereza, no? De que,
també, sí. És que en Leiva s'ha separat de molta de gent.
Macarena, germana d'en Ambrosi.
D'en Ambrosi, exacte, sí.
No cridem el mal temps. En aquest cas, avui parlàvem d'aquestes parelles que es trenquen i el cas de los Javis era el nostre tema de campsiat per allò del que tothom parla, però anem a parlar d'altres qüestions que també són notícies. Recordem, demà en el calendari, dijous bo a Inca, però avui també és dia de festa grossa, sobretot pels joves, que comencen a encalentir motols amb el dinar de l'hora baixa, que s'allarga ben endins de la matinada. Avui és el dimecres bo.
El dia, IB3 Ràdio. Burning like a silver flame, the sunniest beauty of love. I'm feeling what's the name. She's got it, little baby, she's got it. I'm your fitness, I'm your fire, show desire.
Amb Jovines canten fora dels sembrats. La festa arranca amb energia ja avui amb el que es coneix com a dimecres bo. Abans era directament la nit prèvia a la festa i a la fira, però ara tot comença més prest, amb un dinar, com deies, Marta, i molta d'energia i de ganes que s'allarguen fins ben tard.
I avui em volen parlar amb un d'aquests joves, un jove membre de l'associació Joves de Sempre d'Inca, per saber com viuen, com preparen i com esperen aquest dia tan especial des de l'experiència juvenil, diguéssim, i de colla. Em volen parlar amb en Tomeu Cabré. Bartomeu, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Vosaltres què tal? No sé si ja preparat, engalanat i ben mudat per anar aquest dimecres bo, que supos que no estaràs molt de sortir al carrer. Men, conta-mos, com va la cosa?
Bien, ja amb moltes ganes. No, la veritat que ja tenim moltes ganes de que arribés aquest dia. De fet, ja des de dilluns i ahir dimarts ja se respirava aquest ambient de dimecres i de dijous bo. I, bueno, ara ja han quedat a les 12:30, m'he dut de mig per fer el vermut, i després de les 3:30 ja tenim taula per anar a dinar tots junts, i, bueno, i seguir el dimecres bo com hem fet cada any.
Com heu fet cada any, i disculpa que te diga o que recordi que això és un pont nou, d'ençà d'un parell d'anys, perquè en el meu temps, quan jo anava a l'institut i sortien els dimecres bo, la cosa començava el vespre. Ara tot això s'ha traslladat en el migdia, amb aquest vermut, amb aquest dinar, i sola baixa i tot allò que vengui, no? Ho heu canviat una mica.
Sí, bueno, ja fa un grapat d'anys, ja en el pub de la lluna ja se començava a fer el tardeo, I a partir d'aquí, pues, cada any ha anat a més. Però jo crec que això, els temps han anat canviant, la gent de cada vegada li agrada sortir més sobre baixa, i ara que estem molt de companya, però jo també tens record, quan tenia 15 o 16 anys, que sempre plovia el dimecres bo.
Uix.
I ara ja fa un grapat d'anys que estem molt estar respectant, tant dimecres com dijous.
Jo el darrer dimecres bo del segle passat, segle XX, que va ser quan vaig tenir aïma per sortir un dimecres per Inca, no hi vaig anar perquè va ploure. me'n record que al final només vaig sopar i me'n vaig tornar cap a casa nostra perquè jo vaig dir, jo, en pluja, no m'agrada sortir de marxa. I clar, Tomeu, no sé si hi ha qualque tipus de ritual, de reunions prèvies, de si hi ha entitats que munten qualque tipus de truet, perquè clar, els dimecres jo tens la sensació que darrerament et sa festa per es dinca. I els dijous, per sa massificació i per sa gentada que hi ha, vulguis que no, hi hagi una festa com a més popular, més general, però aquest dimecres és per vosaltres.
Sí, nosaltres també ho entenem així, però bueno, de cada vegada ve més la gent dels voltants i són benvinguts, clar que sí. Però nosaltres això, de cada vegada volem que el dimecres estigui més arrelat a Inca. De fet, enguany també ja és tercer any consecutiu que se fa xupinazo. I això abans mai se feia. Duen un pregoners, que munten l'organització de quina canya s'ajuna. I bueno, això per nosaltres és un sentiment, no ho negarem. Abans costava que hi hagués qualque festa que tinguem un sentiment per Inca, però ara per jo, personalment, el dimecres bo ja quan m'aixec, el primer que faig ja és pensar, avui ja xerrava amb el grup de mig a les 8:30 del matí, a menys
sí que
faríem,
posau intens, que sí que vos posau en temps, si ja a les 8:30 esteu traginant el que fareu el vespre.
Sí, no, traginant que farem el migdia.
Exacte.
Claro, perquè hem de saber amb quina hora quedam i on quedam per anar a fer el vermut.
I Tomeu, has dit la lluna, has dit quina canya, quins són un poc els punts de trobada, no?, que tenen ara els joves. Abans també hi havia Esborn, ara Esborn
sí,
ja no existeix.
Sí, és que l'Esborn, Sàqua, també, ells organitzen i ja... Sora Bauxa, que diguem d'avui, la llista ja organitzen el carrer del Bon, després ja s'art, també. Però, bueno, jo crec que la gent se concentra més en el carrer del Bon.
De vora el mercat, per si qualcú no coneix quin és aquest carrer, de vora el mercat
bueno,
municipal,
sí.
Allà, si qualcú hi va avui cap vespre, avui migdia, punt de trobada en el carrer del Bon.
És que ara no sé si xerren a Joana Maroto amb un municipal d'Inca donant instrucció per saber com han de circular una nicotza de dimecres bo.
No, Xisco Nadal, però has d'entendre i pensar que no som inquera, però sóc de Souva, he viscut molt de dijous bo, tant de davant com de darrere, perquè enguany em farà 27 que ho cures com a periodista. O sigui, que ja són un grapat.
Són un grapat
d'any, sí. Bé, Tomeu, conta-mos una miqueta també. No sé si per enguany voreu fer camisetes, perquè sé que d'altres anys hi ha hagut camisetes per tota la colla. Voreu fer camisetes per enguany o no?
No, enguany ja és el segon any que no n'hem fetes. Per veure que una llàstima, segurament si l'any que ve ho tornem a enganxar. Tot va començar perquè vam fer primer grup de mig unes camisetes. Sí, van de 2019, crec que era, i segur que va agradar, i ja a poc hem anat fent pel poble. Bé, van muntar l'associació de joves de sempre i van decidir fer camisetes per aquest dia.
Tomeu...
Però enguany, espera que no m'han fet res.
De moment no, no sou atents. Bé, hauríeu de córrer molt. De totes maneres, te vull demanar, aprofita aquests micròfons. No sé si hi ha alguna reivindicació, reptes que vos agradaria... poder millorar de cara a les properes edicions i pots parlar de tot, seguretat, accessibilitat, informació, millores, aprofita que ara tothom t'escolta per fer aquesta petita reivindicació. Què se podria millorar?
Què se podria millorar? Bona pregunta. Bona pregunta.
Home, igual tot està en perfecte estat de revista, però sempre hi ha alguna cosa que dius, mira, aprofitam que mos escolten per fer aquesta petita crida.
Sí, no, man, jo en quant a seguretat, sobretot, crec que s'ha millorat bastant. Jo tens record abans que hi havia bastantes baralles per allà al mig, ara cada pic està tot més controlat. Després els carrers del centre han d'estar tancats i per allò està... Jo ho veig bé, quan arriba allà és veure que si estic amb els meus i veig que la gent disfruta, ja està. Després sempre hi ha qualque tema de que si s'hauria de tancar més tard o més prest de la música de fora. Però per part meva, punt de vista reivindicatiu, no n'hi veig cap ara mateix. Que segurament hi haurà gent, com puguin ser els bars, els pubs d'Inca, que puguin tenir lo seu.
I, Tomeu, a qualque outfit han d'anar preparats de qualque manera per poder gaudir d'un dimecres bon? No sé si convé dur sempre una illeta dins la butxaca per si de cas, per anar hidratats, per poder aguantar allò que seria tota sa bauxa, perquè si començau ja a migdia i ho estirau fins al vespre, allò requereix una preparació. No sé si dies abans aprofitau per caminar una mica, per fer sessió extra en el gimnàs, per poder donar-ho tot a una nit com aquesta. Com va la cosa?
No. S'outfit, ja ho dic, s'outfit és unes sabates còmodes i sobretot ganes de passar-ho bé.
Saps que hi ha un avantatge ara que en Tomeu mort de fa un parell d'anys que estem molt respecte. Clar, podeu anar fora tant de bric, no? Perquè
sí,
abans
quan
plovi o fa més fred, aquesta és la part bona, no? De no haver d'anar engiquetat per entrar a un lloc i haver d'aguantar la jaqueta en sobràs i anar una mica més còmodes, no?
Clar, exacte, és que abans sortia de les 11 de vespre, després d'haver sopat, i feia fred, i si volies entrar a un pub, pues havies de fer cua, i ja com que te feia peresa, sobretot si feia mal temps i després plovia. Però jo crec que això, per això ho han duit cap a més sobre baixa i fer la festa allà en el carrer també.
Hi ha nervis o no hi ha nervis?
Nervis, sí. No t'ho negaré. Nervis és el temps de la meva dona, i ella m'ho deia, estàs nerviós? Sí, perquè el dimecres va, pues, t'aixeques i ja... Allò m'entren nervis, tant per dimecres com per dijous, una setmana que per jo sempre ha estat important.
En Xisco deia allò de que per ventures dimecres és més per la gent d'Inca, per residents, però si hi ha qualcú que vengui de fora poble i que per ventura no coneix massa bé la festa, quin consell les podries donar?
Quin consell les podries donar? Simplement que venguin amb respecte i civisme cap a el poble que les està acollint.
Sí, això per damunt de tot, que hi ha respecte i que...
És la principal.
Bé, i si haguessis de resumir en tres paraules aquesta essència del dimecres bo per als joves d'Inca, què seria que mos diries?
En tres paraules, diversió, passió, sobretot, i disfrutar de la fira de ses fires. Que des de ja ho va.
Molt bé, idò, res, diversió, passió i gaudi, o sigui, no hi pot haver res millor.
Primera vegada que sentim això de fira de fires, ja començam, ja posam un gomet. Comptarem entre avui i demà les vegades que direm això de fira de fires i que per un dia Inca és la capital de Mallorca. Són aquestes dues frases que m'encanten quan feim la narració des dijous bo, que se repeteixen, i són uns llocs comuns que me semblen meravellós.
Haurien de tenir un so per quan soni fira de fires posar-lo.
Una alarma, una campana.
Sí, una espècie d'alarma.
Com qui canta un bingo.
Exactament.
Aquesta fira de ser fira, i en tots els respectes, aquests dos dies, Inca, la capital.
Idò, clar que sí.
Posa un altre gomet.
Un altre gomet. Ell ha tret les dues primeres bolles d'aquest bingo que començarem a fer avui cap vespre i fins demà. Així que, Tomeu, que vagi molt bé, que t'ho passis molt bé i, sobretot, que sigui un bon dimecres bo per tots.
Moltes gràcies a vosaltres i molts d'anys a tots els inquers i inqueres i que ho disfruten tots junts.
Clar que sí.
Gràcies,
Tomeu.
11 i 26, uns consells, si tot d'una, parlant de salut, perquè en concret avui, dia 12 de novembre, és el Dia Mundial de la Pneumònia.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Torna la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fa implegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
Avui és dia 12 de novembre, recordam, Dia Mundial de la Pneumònia, per abordar amb aquesta qüestió que tant afecta la salut de les persones.
Coneguda popularment com pulmonia, és una malaltia que provoca la inflamació dels pulmons per la presència d'una infecció produïda per virus i bactèries. Cada any provoca al món la mort de prop de 800.000 nens menors de 5 anys i és una de les principals causes de decés infantil.
Segons dades del Ministeri de Sanitat, l'any 2022 la incidència registrada a l'estat espanyol, no per Covid-19, sinó per pneumònia, va ser de 3,3 casos per cada 1.000 habitants. I en volem xerrar precisament amb el pneumòleg Federico Florentino. Aquí ja podem saludar. Doctor Florentino, molt bon dia, com estàu?
¿Qué tal? Buenos días. Fiorentino es mi apellido.
Ay, Fiorentino, bueno, perdona. Soy yo, que sabo Fiorentino, apuntat, i ja lo diré bien toda la entrevista, no poseu pena. Per fixar el tema, què és exactament la pneumònia i quines són les causes més freqüents d'aquesta malaltia?
Las causas más frecuentes, en realidad cualquier persona puede padecer una neumonía. La neumonía es una infección respiratoria de los pulmones que se traduce también en una respuesta inflamatoria y generalmente no hace falta ingresar al hospital para esto. Los antibióticos suelen ser el tratamiento indicado y hay poblaciones que están un poco más en riesgo de tener este tipo de enfermedad, sobre todo en los extremos de la vida, la población pediátrica y los pacientes, las personas mayores de edad.
Home, doctor Florentino, és que la pneumònia pot acabar complicant-se. És una malaltia que se pot complicar. Quantes vegades hem vist gent major que estava bé, que malauradament no tenia problemes de salut i en el final mor precisament per una pneumònia. O sigui, que li hem de donar una importància, o el manco és un tema molt, molt rellevant en aquesta etapa de la vida. Parlava vostè de la pediàtrica, però també de la gent major.
Sí. Vemos mucha gente que lamentablemente ingresa al hospital por una neumonía y se llevan unos días de estancia hospitalaria bastante prolongados, lamentablemente. Hay casos que terminan en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, intubados, y hay algunos casos que terminan peor todavía. Pero por lo general es una infección que si iniciamos el tratamiento a tiempo, que esto es lo más importante, no esperar a ver cómo va la evolución si uno tiene los síntomas típicos, ¿no? De fiebre, tos, que puede ser productiva o no productiva, dolor torácico, y ha estado en contexto o en contacto, mejor dicho, con alguien que haya estado también enfermo a nivel respiratorio, pues el inicio o el contacto, mejor dicho, con un especialista, con el médico de cabecera, para ver si hay que empezar antibióticos, tiene que ser cuanto antes, porque esto sí que reduce mucho lo que es luego, si terminan ingresando los pacientes, la estancia hospitalaria disminuye cuanto antes empiece el antibiótico.
Clar, parlat d'antibiòtics, sols és tractament habitual, doctor Florentino, o n'hi ha d'altres?
Hay otros también, sobre todo si la neumonía requiere ingreso hospitalario, como por ejemplo la oxigenoterapia, el soporte ventilatorio no invasivo. Hay otras modalidades de dar oxígeno a las personas que lo requieren. El desenlace más terrible, digamos, es el ingreso en la UCI con una intubación orotraqueal para asegurar el aporte de oxígeno necesario para cada persona. También están las vacunas, que las vacunas sí que pueden producir o disminuir, mejor dicho, el riesgo de neumonía en personas sanas y sobre todo en personas que están con enfermedades crónicas y comorbilidades.
Clar, que parlar d'aquestes comorbiditats, clar, si tens una altra malaltia crònica o combinada amb la pneumònia, pot ser letal. Hi ha manera de fer qualsevol tipus de prevenció? O la millor prevenció és la detecció precoç de la pneumònia?
Los dos, tú lo has dicho muy bien, la detección precoz y la prevención, mantener un buen sistema inmunitario fuerte, digamos, con una alimentación sana, realizando ejercicio y evitando factores de riesgo para desarrollar una neumonía, como por ejemplo es el tabaquismo. Fumar está asociado a más neumonías, así que mejor evitar esto también, el vaporizador y todos los dispositivos nuevos de cigarrillos electrónicos también están asociados a más riesgo de neumonía, y sobre todo el inicio precoz de antibióticos, en caso de precisarlo, que tiene que ser prescrito por un personal sanitario.
I doctor, com afecta la qualitat de l'aire i també factors ambientals en aquest risc de patir una pneumònia?
Por suerte aquí en Mallorca respiramos un aire bastante sano, pero es cierto que en otros lugares del mundo sí que está asociado la mala calidad del aire que respira la gente a más desarrollo de neumonía también. Pero sobre todo tener en cuenta que lo más importante, quiero recalcar, sobre todo en la época invernal que estamos a punto de empezar, que la vacunación también para los virus, sobre todo el virus de la gripe, porque muchas veces empieza una infección vírica en el cuerpo y eso abre la puerta para una infección bacteriana que puede terminar en una neumonía.
En temps de Covid vàrem aprendre la importància de ventilar ca nostra i les habitacions on feim feina, on hi passam molta estona. Per la pneumònia també convendria regenerar l'aire sovint per evitar que aquest virus, aquests bacteris puguin fer-nos mal?
Sí, és recomendable, sobretot ventilar bien el baño, donde se pueden acumular ahí por el vapor de agua los microorganismos y tener una buena higiene en el hogar también es fundamental para evitar este tipo de enfermedades.
I ara, quan ja han patit la pneumònia, què poden fer com a pacients o familiars de pacients per mirar de guarir-la de la millor manera possible?
Bueno, ser conscientes de lo que decíamos antes, ¿no? De la prevención y de la detección precoz de la neumonía. Si tenemos un familiar que lleva días con fiebre, dolor de pecho, tos y vemos que no mejora después de 2 o 3 días, consultar cuanto antes con un médico, sobre todo en el centro de salud, para empezar el tratamiento cuanto antes.
Queden seqüeles, doctor Fiorentino, després d'haver patit una pneumònia? Vull dir, patir-la vol dir o significa que després podem tenir, no sé, recaigudes, que quedin afectats els nostres pulmons, que tinguem més facilitat per emmalaltir?
Generalmente no quedan seqüeles, pero hay neumonías graves que ingresan en el hospital y se complican, sobre todo con el derrame pleural, líquido en la pleura, que en muchas ocasiones necesita ser evacuado, y muchas veces si no se logra una evacuación de ese líquido a tiempo puede haber complicaciones a largo plazo, pero con el tiempo y con la rehabilitación respiratoria todo suele mejorar.
Això serveix també aquest Dia Mundial per donar-li la importància en aquesta malaltia, sobretot per actuar a temps, com explicava el doctor Fiorentino, per apostar per les vacunes. Ara que hem parlat tant de la vacuna de la grip, de com és tan necessària, sobretot en el col·lectiu de rics, no deixar de banda altres vacunes que poden prevenir malalties com aquesta, una malaltia com és la pneumònia, que pot donar tantes complicacions i que cada any provoca la mort de prop de 800.000 nins menors de 5 anys. És una de les principals causes de decés infantil. Una qüestió molt seriosa que hem abordat amb el doctor. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Són les 11:37. Hem de fer una petita pausa, escoltar uns consells i recordar que avui és un dia especial, que avui és dimecres i que els dimecres aprofitam per fer aquest repàs habitual a les portades de les revistes del Cor, tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Revistes del Cor. Deuen venir sucoses, amb titulars importants. Ho descobrim tot d'una.
Hem de dir que aquestes portades, llevat d'una, aquesta setmana venen ben interessants. Hi ha temes que poden comentar i treure una miqueta de suc, com si fossin una taronja de temporada. Començarem una setmana més per la revista Hola, que du en Rafael, el cantant de Linares, en portada.
Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar. Como ella olvida, estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella.
Ja tenim en Rafael en portada de la revista Hola, que diu Rafael Invencible, un any després de su linfoma cerebral. Diu, el meu gran èxit és haver-me aconseguit imposar o haver guanyat la mort. Un any després de que li diagnosticassin un linfoma cerebral i quan es compleixen 5 mesos de la seva reaparició sobre els escenaris, Rafael continua incombustible, diu la revista Hola, i parlen amb l'artista abans que se'n vagi a Las Vegas, on rebrà el Grammy Persona de l'any 2025. Ben merescut.
T'he de dir una cosa, pot sonar molt pedant o molt digue-li el que vulguis, això de dir mi gran éxito es imponerme a la muerte, però un poquet de raó sí que té, perquè no només per ara, sinó hem de recordar que és trasplantat, en Rafael és una persona trasplantada que ho va passar molt malament en el seu moment i que en qüestions de salut ha tingut la capacitat, per ser genètic o per lo que sigui, de posar-se bé. Vull dir que ningú esperava que en tan poc temps poguéssim tornar a veure actuar en Rafael.
Tornar als escenaris després del darrer episodi. Exacte. Segur que molta gent ni s'ho plantejava, home. Genètica, però també capacitat i bona resiliència.
Bé, i ciència, que segur que ciència, els metges han fet molt.
T'anava a dir, aquí els metges hi tenen un paper. No. Ell deu tenir una molt bona matèria primera, però també que la ciència ha avançat una barbaritat.
No mal interpreteu, no volia llevar-li ni restar-li mèrits a la ciència, però sí que és vera que ha tingut molts episodis greus de salut i se n'ha sortit, o n'ha sortit.
Tot i que la gent que el va anar a veure a l'auditorium en aquestes dues actuacions que va fer aquí ara fa un parell de setmanes, diuen que Miami, incombustible, tampoc. És a dir, que ja se nota, com no pot ser d'una altra manera, es pas dels anys.
80 llars.
Evidentment, però és un home que ha decidit que l'escenari serà a casa seva fins al darrer moment.
A penjar els microfons.
Exacte, o les botes, o els guants, com es d'en Dani Mateo, si fos boxador. He de dir que qui no s'ha imposat a res, perquè cada any cada vegada té més problemes, és en Cayetano Rivera Ordóñez. No sé si sou conscients del truer que ha tingut aquesta vegada.
Sí.
Recordem que pel juny passat va ser detingut per obstrucció a l'autoritat quan a un restaurant de menjar ràpid ell no entenia que els mortals demanaven una maquineta i has d'anar a un mostrador Rocoiro. Ell va dir, soy Cayetano Rivera, i se pensava que tot el restaurant de dinar ràpid, de menjar ràpid, turaria per dur-li ell una hamburguesa d'un euro.
És que
i
clar,
quan això no va passar, varen telefonar a la policia, ell se va posar una mica flamenc en la policia, que el va detenir. Ell després va dir que si havia estat tot una enganyifa, que no li havien deixat parlar, abús d'autoritat, va dir ell, i ara han sabut que diumenge, quan sortia de Real Club Sevilla Golf a Alcalá de Guadaira, va estampar la seva furgoneta a una palmera, que hi havia just allà de vora.
Tanta sort que va ser una palmera i no va enganxar ningú.
I què va passar? Què va fer en Cayetano? Va dir, jo me quedo aquí, esperar que vengui Samur, esperar que vengui la policia i fes allò que serien els papers per arreglar allò que seria l'escolcell de la palmera que m'acaba de carregar. Ell va agafar de tapint i va partir.
No, perquè soy Cayetano.
Perquè va dir, soy Cayetano. Va dir, quan la policia el va trobar, que se n'havia anat perquè estava en xoc. Estava com a fuitat, que jo això no ho dubt.
Home,
però que se'n va anar i li varen dir, escolta, però és que tu has tingut un accident, aquí haguéssim hagut de fer una prova d'alcoholimetria per saber com...
Què se va fer?
Per saber com anaves. Se va fer a posteriori. Quan després, evidentment, quan més hores passen, o sorpresa, més disminueix el valor que te dona...
Però tot i així va
donar positiu. Imagina com devia anar.
És que, clar, ara hi haurà molta especulació, ja no només per aquest episodi, sinó per aquell altre anterior que explicava en Xisco en aquest restaurant de menjar ràpid, especulacions i coverbos al voltant de tot això, perquè no està bé, aquesta dona no està bé, és i que... no és una
no
qüestió
si
de que...
No sé si és una qüestió de que no estigui bé o se creu també superior.
Exacte.
A la resta.
Exacte.
Una actitud
que això...
molt prepotent per part
seva. D'en fora fa lo ranci. És a dir, sí, és el típic homo que tu saps que ha estat educat d'una... I no és perquè sigui torero, que ara faré con la Joana, que no se me malinterpreti. Lo de ser torero no hi té res a veure, o també.
Oh, sí.
Però és un homo que ha rebut una educació que li han fet creure que et seguixa del món. I clar, quan tu has crescut pensant a la guixa del món, que qualcú te digui, escolta, per aquí no vas bé, o tu t'has de sotmetre a les regles a les quals se sotmet tothom i tot don, potser ell això no ho du tan bé.
No et seguixa del món i crec que té un problema perquè, tot presumptament, perquè evidentment no en tenim proves, però se diu, se xerra, se comenta, que podria tenir un problema d'addicció, ja sigui a drogues o alcohol. Però bé, fins aquí poden llegir, perquè tampoc ho sabem, presumptament.
Això són informacions que tenen Joana Maroto, presumptes informacions que tenen Joana Nostra, però és cert que després d'aquests episodis, el que sí que queda clar és que...
Mamorazzi, és que... No mamarazzi, mamorazzi.
Exacte, marotazzi.
Marotazzi.
Que així te conto una exclusiva... Que així te conto una exclusiva que té dos aeroports. És a dir, ella és una dona multifuncional. És un poc com en Montesinos, Mujeres al borde d'un ataque de nervios, que té d'un puntatzi mentre hi ha les revistes penjades allà darrere.
Sona bastant raro, mamorazzi, però bueno, m'ho he entès, no?
Hombre.
Perfectament. Paparazzi, mamorazzi, de Maroto. Bé, sona un poc estrany, però bé.
També hi havia, en els anys 80, bé, que va ser més en els anys 90, tu te'n recordaràs, que hi havia un extraterrestre en el qual els nins del 90 van aprendre anglès. En Matzi.
Ai, en Matzi.
Hello,
Matzi.
I'm Matzi. Clar.
Exacte, aquell monstre verd. Mm-hmm. Sí, sí, perfectament.
Meravellós. Idò, pot ser en Matzi, pot ser la mascota de na Maro Matzi, la gran creadora d'exclusives aquí al dia. En resum, que demani ajuda. I també que davalli una mica d'esterrat en el qual s'ha pujat, supos que per anys i anys, que tothom li digués que era meravellós, que és cert, que és un home que es foca en ses, que es ben curro, però que en aquesta vida se curro, ha estat torero o
s'ha
de família bona...
No s'ha de perdre l'educació.
No t'ha de fer perdre l'educació i sobretot la perspectiva de sa vida, però bé.
I que dona gràcies que no ha enganxat a ningú perquè encara podríem estar parlant d'una qüestió bastant més important i greu. Però bé, passam a la revista Lectures amb Rosalía, de reina absoluta d'aquesta portada.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aquí estou.
Abans de seguir amb aquest comentari de les portades de les revistes, vull saludar en Jaume Gelabert, el meu entrenador, que va dins el cotxe i me va comentant, a mesura que anam avançant temes en aquest programa, me va comentant cosones. Des d'aquí una abraçada a tothom que me l'escolta dins el cotxe.
I supos que està super d'acord en que Cayetano està molt mal educat, tot i que ara no parlarem d'ell, no?
Totalment d'acord.
Ah, vale,
bé, és que no hi pot haver... És que no hi ha una altra opció. Que dic que en Cayetano ha estat un mal educat.
Te diu alguna cosa de na Rosalía?
Crec que li agrada, però bé, si vols, faig una consulta i t'ho conto aquí en directe. Rosalía, segons la revista, en aquest cas espera que ho tenia aquí apuntat, segons la revista Lectures, pone el mundo a sus pies, la cantante bate todos los récords. De fet, dilluns ja ho varen comentar ahir, que a La Revuelta va fer màxim històric d'aquest programa, un 20,4% de share, és a dir, estan parlant de que una de cada cinc persones que en aquell moment miraven sa tele se, diguéssim, basculava entre na Rosalía i IB3, perquè si no estan mirant a Rosalía només pot mirar IB3, que és qui t'ofereix la millor programació del món mundial. Crec que de Rosalía ja no n'hem de parlar més allà d'escoltar aquest Memòria que canta na Carmiño, que a mi m'ha fascinat aquesta cançó, que l'escolta cada dia 20 vegades. I vull parlar de Nisa Pi, la filla d'Isabel Pantoja, que diu se rompe, su hermano confiesa todo el daño que le hizo. Divendres el germà va anar a De Viernes, va fer una entrevista vomitiva, sí. Perquè tots, és a dir, tota aquesta gent que està relacionada amb el germà d'en Cayetano, recordem, en Paquirrin.
Tot està connectat.
M'agradaria saber exactament en quin moment no s'entamen com són de senyoros rancis, cutres i antits. Va parlar de sa germana, que va explicar un episodi que a mi m'ha parat pel de punta, que quan sa germana tornava...
Va reconèixer un episodi que ella ja havia contat.
D'estar amb un jove, i va dir que la varen posar mig empel de fora de cantora i li varen començar a donar manguera amb aigua freda. Com a per netejar-la, com a per purificar-la.
Això, Naïssa Pi ja ho havia explicat i molta de gent l'havia qüestionada, no se l'havien creguda, i ell ha reconegut que sí, perquè va dir que va arribar molt revolucionat i que sa mare no havia sabut gestionar aquesta qüestió i ell havia hagut de fer com a de pare i li va sortir fer això. Per favor. Per favor.
Sa germana ho ha passat malament. Ara, evidentment, quan ella ha reconegut aquests fets, diners, com deia en Cel Turmada, no? En el seu poema, Elogi dels diners, diners del tort fan veritat. Ara, per poder-ho cobrar, sí que ha contat allò que era sa seva història. Llavors, també podrien dir allò de poderoso caballero, es don dinero, que fa que aquest jove, supos que ara que s'ha separat, necessita tenir qualque tipus d'ingrés econòmic per poder mantenir aquest nivell de vida que ell du, perquè un Piqué s'ha acostumat a segons quins luxes i sobretot a viure sense fer feina és molt complicat després que te'n vagis a tirar també una sol·licitud d'un súper. T'ho has imaginat? Que, jo què sé, un Eroski de Guadalmina riba en Quico Rivera i m'imagino que no li donen feina perquè ell és DJ. Ell, en lloc de vendre enciams, estaria punxant-se música en allò que seria la centraleta del supermercat. Doncs supos que ell parla perquè necessita cobrar doblers. I això ho poden relacionar, si voleu, amb la portada de 10 minuts, en què també xerra de la família Pantoja, en aquest cas, en Irene Rosales com a protagonista.
De nadie.
Perquè, com deim, en bon mallorquí, de porc i de senyor han de venir de casta, i aquest jove demostra cada vegada que parla allò que és. Com va parlar de Irene Rosales, una dona que li ha aguantat infidelitats, addiccions, que roncàs, que li fessin pudor als peus, que vulguis que no, això són detallets que t'aminen la moral del teu dia a dia. Confessar per ella...
És a dir, vale, és que t'anava a demanar si era literal.
No, no,
si era...
Gran Hermano, hi va haver un problema... que hi havia gent, quan ells varen participar, que ningú volia dormir a la mateixa habitació amb en Quico Rivera perquè sembla que allà devia tenir com un niero de fongs i que allò era talment... No tenia res a veure amb l'ambientador que jo tenc a casa meva. Però bé, una persona que aguanta tot això i que supos que li deu posar antifúngic cada vespre a la seva parella per poder respirar, després ell dona una entrevista en què arriba a dir que va arribar un moment que ja no era la seva dona, sinó que era la seva companya de pis. I que, després d'ell haver tingut deslices, com diu el rei emèrit, qüestiona que la relació que té Irene Rosales amb la seva nova parella hagués començat quan era amb ell. És a dir, s'ha de ser una mica més senyor i no hem d'oblidar ni hem de perdre la perspectiva d'aquesta mare també dels teus fills. Però bé, també va parlar així de na Jessica Bueno, és a dir, ja saben com és el personatge. El problema és que hi ha televisions que li paguen per malparlar d'aquesta manera.
I si va magre i
manera.
Necessita aquesta pasta, per això te se produeixen també.
Ara, a mi m'encanta Irene, perquè ella no diu molta cosa, però ella cada vegada que té oportunitat, l'altre dia a Na Son Soles li va dir Guillermo, que és nòvio nou, que és empresari, i que se'ls abó enamoradíssims, Guillermo, me cuida muy bien, por ahora... No le veo ningún defecto. També t'he dit, Irene, que els defectes arriben en sa pràctica. Ja t'hi trobaràs. Però que visqui aquest moment d'enamorament.
I que comparat amb el que tenia, per aventura, el trobarà... Bueno, això, tot una joia, però bé...
Això és cosificar?
No, ja no ho
demanava. Parla de caràcter.
Parlava de l'opeus, per exemple.
Oh. Tu és un tema... Mira, ara que hem obert aquest molonet. Tu és un tema que consentiries?
Home, però... jo és que tinc que anar al meu fill.
Però solucionable,
i jo
no? Se pot
clar,
solucionar.
Et solucionable.
Dormir no? Separant les sabates posades i ja està.
Dic clar. Això, que no ha de ser un problema greu, té solució.
Ja, però si ronca... li canten els peus, t'és infidel, i a part...
Home, si ho fiques tot a la mateixa senalla, no?
Clar, és que aquesta senalla es feixuga, eh?
Per això.
No hi ha dijous bo que te superi aquesta senalla en Quico Rivera, si m'apures. És que hi ha la senalla de la rotonda, de l'entrada, és dijous bo, que no hi caben tots els defectes d'en Quico Rivera, també t'ho dic.
També t'ho dic.
Però bé, avançaré...
Tancant per data,
que he vist que ha entrat un dels set símbols d'Ivetra Ràdio aquí comentar qualque cosa i no sé si t'entens.
Bé, jo crec que poden tancar per data en la revista... Sí, Setmana, en la portada dedicada a la reina Letícia.
A Groenlàndia crec que és on volen enviar el rei emèrit des de Sarsuela, en la publicació d'aquest Reconciliació, no? La portada de Setmana l'he destacada perquè és una estafa. Aquesta setmana no s'ha de comprar, la setmana, perquè diu Letícia responde al rei. Letícia no respon res. La resposta de Letícia, segons la revista Setmana, és que va anar molt elegant a un acte que tenia d'aquest d'estat amb el sultan d'Oman i se va posar una tiara que era de dona Sofia, de ses preferides, i... era la manera que tenia de contestar al rei.
Això és molt llegit,
realment, això ha de ser una portada.
Això són periodistes cercant titulars i cercant bandes. I no és just.
No, aquí mai ho farem, en això.
No.
El programa que mai te vendrà un clipbait. No, tot sempre en notícies de primera, com ara, s'informació d'esports.
El dia. IB3 Ràdio.
Miqui Tous, bon dia.
Bon dia.
Actualitat esportiva de dimecres, què passa per?
Pel voleibol, perquè avui el Connecta Balear Manacor juga el seu primer partit europeu de la seva història, juga contra l'AOC croat. En el Miquel Àngel Nadal, a partir de les 7, faran prèvia d'aquest partit amb el seu tècnic, en Alexis González, i també amb en Tòfol Gomila, el directiu d'aquest club manacorí, perquè mos conti els preparatius d'aquest partit tan especial. Per cert, un partit que podeu seguir en directe pel web de IB3 a partir de les 7 del capvespre. També parlant de futbol, del Mallorca, escoltarem el seu tècnic, Jagob Arrasate, també de l'Atlètic Balears. Entrevistarem en Jaume Pol, el seu jugador, per valorar el sorteig de Copa que li ha tocat l'Espanyol, i acabarem entrevistant un jugador de l'U d'Eivissa, un U d'Eivissa que no passa per un bon moment. En Víctor Sancho entrevistarà el migcampista David del Pozo.
Vos escoltam tot d'una. També a Pere Gibert amb els continguts del programa El Dia a Menorca. Bon dia.
Bon dia. Parlarem amb el docent Miquel Mariano, coordinador de l'Anuari de l'Educació 2025, que avui capvespre es presenta a l'O. Volem conèixer quins són els grans reptes que afronta Menorca els pròxims anys en l'àmbit educatiu. Qui també té grans reptes a l'illa és el sector de les empreses de turisme actiu, que divendres es reuniran al Llatzeret de Mó en el primer seminari Menorca Activa Plus Natura. En coneixerem els detalls en conversa amb Catalina Florit, presidenta de l'associació Menorca Activa. I és dimecres, i per tant entrarem a un comerç emblemàtic, avui la botiga Cine Música Sadamó, dedicada a la venda d'instruments musicals.
I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui tenim temes d'actualitat que just casualment coincideixen tots dos al municipi de Santa Eulària. Per una banda, parlarem de la vaga que han convocat els treballadors de la neteja d'aquest municipi. En parlarem amb la representant del sindicat que està portant aquest assumpte, és Nana López, la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres aquí a les Pitiuses. I després, al termòmetre, també anirem fins a Santa Eulària amb aquest reportatge d'actualitat, on cada setmana sortim a prendre la temperatura de tot allò que passa al carrer. Avui visitarem el Club de Lectura de Santa Eulària, que enguany fa 25 anys, és el més longeu de l'illa d'Eivissa, i com sempre feim els dimecres, també obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza.
I el Dia Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, Ida, començarem parlant d'una nova plataforma en favor de les cures pal·liatives, se diuen Per Tu Pal·liatius, ve del País Basc i s'han instal·lat aquí a Mallorca per una cosa tan important com aquesta. Després parlarem amb el sindicat d'ensenyament, perquè sembla que els centres públics no troben empreses perquè els alumnes d'FP facin pràctiques, estan preocupats. A la nostra radiografia mallorquina pegarem fins a Bratislava, perquè Antoni Rebossó i Andreu Canyella són per allà fent aquest quilòmetre zero. I també parlarem de mobilitat a Palma. I en Maria Antònia Esquines, a Mallorca i Jove, parlarem de coses que no haurien d'existir. Anant bé.
Ho descobrim tot d'una, hi ha moltes coses que no haurien d'existir. I tant que sí. Tornem demà a les 9, que passeu un bon dimecres. Corazón.